a la 92.2 FM.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Sports, Radio Villarreal.
Buenas, así estemos, de Radio Villarreal, desde la 92.2 de la freqüència modulada en este ratet que tenim per a parlar de les coses que li passen al Villarreal Club de Futbol i d'alguna cosa més. Avui és dimecres, per tant ja comencem a enfilar la setmana de cara a la tornada al futbol, que és el que al final ens interessa a tots. Després d'este paró de seleccions, que per cert ha estat un paró sanador, hem aconseguit gràcies al paró que aquells que estaven malalts o tenien algun problema o tenien alguna molèstia física, s'hagin recuperat, el que significa que el Villarreal Club de Futbol ha pogut recuperar futbolistes del nivell de George Mikotadze, de Santiago Mourinho o del mateix Manor Solomon. I és que recordeu que abans del paró i abans d'anar al camp de l'Espanyol teníem de baixa a estos tres futbolistes. George Mikotadze tenia molèsties en un genoll, Solomon tenia un problema en l'esquena i Santiago Mourinho li havien pegat una patada allà en el descalabro de Xipre i s'havia lesionat. Bueno, pues ahir ja els van veure junt a la resta dels seus companys i avui els han tornat a veure junt a la resta dels seus companys. Per tant, dos dies, dues sessions de treball, els tres presents, se pot coincidir en senyalar que els tres estan bé, que els tres estan bé i que els tres ja estan per a que el tècnic puga pensar en comptar amb ells. En resum, que este paró ha estat miraculós per a curar-los i per a recuperar-los. Últimament està passant molt, són les seleccions. Que n'hi ha futbolistes importants o que no van perquè tenen una lleugera molèstia, o van, juguen un rato i se'n tornen perquè ja més o menys o estan ja amortitzats o també tenen una lleugera molèstia. Siga com siga, jo sempre vos explique que clubs i federacions haurien sentar-se i buscar una solució a un calendari que cada volta és més loco, cada volta és més exigent i cada volta castiga més. El problema no és ja que tinguis que jugar partits, que també ho és. Jugar partits cada tres dies és una punyetera locura, però jo crec que se podria suportar. El problema també afegit és que si tu vols competir i vols jugar i vols estar al màxim nivell, és obligatori entrenar a ese màxim nivell. I clar, no és que diga que abans no entrenaven. Jo crec que abans la cosa era més light. Ni se jugava al ritme que se juga ara, ni l'exigència és la que tenim ara. Que no és que siga millor o pitjor. Tot canvia, tot millora. I en el futbol estem començant a veure que el físic és, ja no important, vital, clau, necessari. Per tant, hi ha que tindre un planter llarg, hi ha que tindre els futbolistes recuperats i en condicions, i n'hi ha que intentar que els futbolistes estiguen, pues això, el millor possible i al millor nivell possible. D'ahí que dona la sensació que estos tres podrien haver anat amb la selecció i que esta volta han dit, alceu el peu, perquè el que ve és molt important, perquè ens estem jugant les garrofes, perquè després de la cacaguà de Xipre, el camp, o de, lo de Dortmund, va ser, i té que ser, una gran final, la primera gran final pel Villarreal, i no estem per forçar la màquina. Siga com siga, siga si els han resguardat, o ells mateixos s'han resguardat, o siga que tenien esa lleugera molèstia que ens ha vingut de puta mare, la notícia primera del dia, Rubio, és que els tres estan, els tres entrenen, i els tres podran estar davant del calendari que ens ve.
Ja els van veure els tres ahir per la vesprada ni d'entrenant.
Per tant, a Marce tan sols li faltarien que tornen els que estan en la selecció, que deuen de fer-ho ja, per exemple, ha tornat Foyt, que ja havia jugat amb l'Argentina i que no tenien més partits. Deuria de tornar Renato Veiga, perquè Portugal jo crec que ja ha jugat els dos partits.
Sí, va aixar el diumenge, ja està, ja...
No? Ja està finiquitat.
Ja estan classificats.
Jo crec que o li han donat més dies, o suposo que demà hauria d'estar així ja, no?
Sí, dimecres. Sí, està avui, demà dimecres ja, sí.
Ja, ja. Tia, no, és que me pareix raro. Igual es donem dies de descans o algo més, no? No sé. I com no veiem, ni sabem, ni ens han contat que ningú dels internacionals té una molèstia, pues ja me diràs, fa pinta de que deuen d'estar tots a partir de dijous i preparar aquest partit davant del Mallorca del dissabte a les 9 de la nit a l'estadi de la Ceràmica. Per cert, parlant d'estadis, queden 20 bitllets mal comptats a l'avió del Villarreal Club de Futbol per anar a Dortmund. O sigui, que si te ho estàs pensant, o si creus que podries anar i no ho fas perquè dius, bah, no guanyarem, això està ja fet, pa què? Pues només teniu que fer-vos una idea de lo que suposa jugar al camp del Borussia Dortmund. Que Rubio li diu Westfalen Stadium, no? Com se diu aquest estadi?
Westfalen Stadium?
No. No se diu Westfalen Stadium. No? Com se diu aquest estadi?
Segons la UEFA se diu Westfalen Stadium.
Com se diu
aquest estadi? Si tu vas anar a l'Eurocopa, abonem Holanda a Inglaterra a la semifinal,
jo no aniré mai
seria Westfalen Stadium.
Jo no aniré mai a l'Eurocopa. Com se diu aquest estadi?
Se diu Westfalen Stadium.
No, no se diu Westfalen Stadium. Que la UEFA diu que se diu Aixina, vale, però no se diu Aixina. Realment no. O sea, la UEFA te que dirà tu com se diu el teu camp? Tu què creus?
No, tu li fiques un nom d'un patrocinador, però no, si no, el patrocinador tu, al dia de següent se'n va, el tu, camp com se diu?
Tu li fiques el nom, l'estadi, segons el Borussia Dortmund, diu en la seva web, l'estadi en el que ell juga els seus partits oficials se diu Signal Iduna Park. Això ho diu el Borussia Dortmund. No?
Ja, ja.
Vale. I tu dius que se diu Westfalen Stadium perquè diu la UEFA. Siga com siga, els que han anat diuen que és una de les experiències que qualsevol amant del futbol deuria viure, deuria disfrutar i no deuria deixar passar. El Signal Iduna Park Westfalen Stadium per a Rubio té una grada de 25.000 espectadors drets, que no paren d'animar un dia darrere l'altre al seu equip. Jo crec que és una bona experiència per a tots aquells que vos agrada el futbol i penseu que hi ha que sempre aportar algo més, no?, a lo que és un partit en definitiva. És una experiència. Sabeu que n'hi ha tres camps en el món que diríem està autoritzat o se pot cantar el You Never Walk Alone. Tu això ho sabies? Que n'hi ha tres? No ho sabies. Veus? Saps que se diu Signal Iduna? Saps que se diu Westfalen
Stadium? Està el del Celtic, el del Liverpool i el del Dortmund.
Claro, n'hi ha tres camps, no?
Sí.
Tres en el món que, diguem, poden o, diguem, tenien la possibilitat de cantar el You Never Walk Alone com a marca registrada, no?, del seu estadi. Un és el del Liverpool, que jo diria és el més famós. El segon és el del Celtic de Glasgow. I el tercer és el del Borussia Dortmund. O sea, això també és una altra experiència, no?, a viure en ese desplaçament o ese partit que anem a disputar en el... Ja m'has liat, ja vas a dir Westfalen Stadium sempre, joder. En el Westfalen Stadium que diu la UEFA. La UEFA te cobra... Si, jo crec que si a la UEFA li dius que el, si el li pagues o li pagares,
no, però és que te deixaria si demà de repente el de Signal Iduna li dona per deixar de patrocinar el camp com se diu?
Vale, i si el Madrid
canvia, se queda sense nom?
I si el Madrid li canvia el nom al Bernabéu, com se diu?
Ara se diu Bernabéu a soles.
Vale, pues ja està, no? Se diria Bernabéu a soles. Per lo tant, si el Borussia Dortmund diu que el seu camp se diu Signal Iduna Park, això al final me fa gràcia. La UEFA no te deixa dir-ho perquè no cobra. Si cobrara ja veuries com ho diria. Però bueno, com diem, és un altre dels estadis que se canta el You Never Walk Alone, eh? Però a part de tot això, de que és el camp que més birra se veu, que és el camp d'Alemanya, un des del camp d'Alemanya més especial, que és un d'aquests camps que tot el món del futbol diu que n'hi ha que anar alguna volta en la vida, i si guanyem? Claro, jo no me m'ho plantejaria aixina. Imagina't que guanyem. Si guanyem, què podrem dir? Que han guanyat en el Westfalen o en el Signal Iduna Park? Ah, vale, vale. Pues ja ho sabeu. Queda no res. 15 bitllets mal comptats. Que valia anar en la Villarreal 430, més l'entrada, 50 pavos. En lo de l'entrada, que alguns dient la polèmica i tal, no van agafar entrades de més barates, d'estar drets, perquè els demanaven comprar-ne 3.000, crec que era. Claro, Matos, 3.000, pues per desgràcia no anem. Però ahir va dir Serralbo que eren 900, no? És que més estan menys, sí, comptabilitzats. Ja, vale, no són 3.000, però pa lo que som nosaltres, 900 ne són, eh? Un dia com el dimarts que ve a Dortmund, on la fresca estarà present i on podrem viure, jo crec, una experiència interessant. O sigui, que ja ho sabeu, el que estiga en dubte, jo no m'encantaria. Dimarts juguem la Champions, però el dissabte juguem contra el Mallorca. Un quart sobre les dos, anem a veure com està l'equip.
Desde que mi madre vive en Domus Vi Villarreal, se siente activa y recibe los mejores cuidados. ¿Qué más puedo desear? Residencia para mayores Domus Vi Villarreal, detrás del Hospital Universitario de La Plana. Infórmate en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690.
Soc Joan Pardo i la barberia és la meva passió. He dedicat anys a formar-me per oferir-te un estil diferent, únic i professional. La meva barberia és un espai amb personalitat i pensat per a que tu te sentisques còmodo des del primer moment. Barberia Pardo Men Salon, on cada tall es converteix en una experiència. T'espera al carrer Covasanta, número 23, de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Vila-real.
¿Buscas un ambiente agradable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética? Ahora ya lo tienes, en Sé Tú. En nuestras nuevas instalaciones te ofrecemos lugar confortable y relajante para tus tratamientos de odontología y medicina estética. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones. Nos renovamos por ti, Sé Tú. Avenida Pío 12, 30.
Deixat sobre les dues, pues ja sabeu, el que vull ganar a Dortmund, que prete, perquè ja queda no res si tanquen en breu el viatge. Per cert, el que s'ha caigut són totes les webs del món, bueno, quasi totes. M'han fet una enquesta en internet i va, com va a pedals. Sí. Què passa, Rubio? Que ha mort.
El Cloudflare, que és com si, digamos, on se guarden totes les webs per a que s'entenga, s'ha caigut.
Claro, claro. Pues ja està, ja ho sabeu. Després hi haurà un moment en el que se caurà tot i no sabrem viure. Sí,
claro, el tema és el que te comentava ara, que no és que digues, no va a Twitter, vale, pues muy bien. Però el tema és que igual un metge o una cosa important té que entrar en internet per a buscar algo important i no li va tampoc.
O sea, va a pedals en la internet. Pues igual serem, no? O què?
Hi haurà que aprendre a fer-les, José Manuals.
Un nom propi del dia és el de Luis Junior. Recordeu que el Vila-real va fitxar a Luis Junior pues fa temporada i mitja. A mí esa ilusión de que fuera...
Vamos a presentar a Luis Junior. Bueno, como sabéis, con la incorporación de Diego Conde, necesitábamos reforzar la portería con un segundo portero que pudiera competir con Diego. Tanto Diego como Luis Junior entendemos desde el club que son dos apuestas de presente y de futuro. En el caso de Luis Junior, es un portero que viene demostrando un nivel muy alto en la liga portuguesa, en su equipo Famalicão. Bueno, es un jugador que ya veníamos tiempo siguiendo detrás de él, que queríamos, bueno, ya y tuvimos unos contactos con las personas que lo asesoraban en otros años, pero no logramos poder firmarlo, y a día de hoy pues estamos muy contentos, muy felices de tenerlo con nosotros, porque estamos convencidos que hemos fichado un gran jugador. A partir de eso, pues nada, desearte mucha suerte, que seas feliz en nuestro club y bienvenido a la familia del Villarreal Club de Fútbol.
Lluís Junior és la aposta més forta de la història del Villarreal per un porter. És el porter més car, per el que més diners hem pagat. I a la llarga és l'aposta per trobar un altre Philip Jorgensen, és a dir, un tipus que pare i que vinga algú i que mos arregui 40 milions per un porter modern de futur. I si no venen, tindre assegurada la porteria en un porter, com diem, de projecció i de futur. L'inici va ser com a suplent, li va costar perquè Diego Conde, diguen que se va guanyar la titularitat quan va començar. Se va lesionar Conde en Bilbao, va entrar Lluís Junior, però quan va tornar Conde, va tornar Conde. I ahir se va obrir la incògnita. Tots pensàvem que Lluís Junior anava a ser el porter de manera definitiva, però va acabar en una sensació rara. Este estiu, en el Villarreal Club de Fútbol no ho van confirmar mai, però des del principi vam pensar i vam dir que el Villarreal buscava un porter. Tant és així com que tenia tancat a Kepa Arrizabalaga, però va vindre l'Arsenal i va pagar el que ell cobrava després d'eixir del Chelsea, i el xaval va dir que me quede així, que vamos, que me fan un pla de pensions que no veas. I el Villarreal pareixia que anava a deixar la qüestió de buscar porter, però va seguir buscant-lo i va fitxar Arnau Tenas. Des d'entonces, és veritat que ha jugat més Lluís Junior que Arnau Tenas, no? Quasi el doble.
Sí, el porter que més està jugant és Junior este any.
I després d'un error, fallo, pifia, gordo, en el partit davant del Tottenham, se va obrir una altra vegada el dubte. Serà Lluís Junior el porter titular? Està convençut Marcelino de que Lluís Junior és el seu porter? Marce va deixar caure i va explicar que anava a alternar porters i que ja veuria, no? Que ja prendria la decisió final, que no és que estaria tot l'any alternant-los, però que ara sí que se prenia la possibilitat d'anar canviant la porteria conforme ell creguera que podia fer-ho. I ara hem tornat a tindre una sensació. Jo tinc la percepció de que Lluís Junior, si no és titular ja indiscutible, està a prop, és a dir, que ho té a la mà. Però no tinc clar que tinga convençut a Marce. Ahir van preguntar en la tertúlia si creuen que Lluís Junior és el titular ja o si estem encara en ese càsting o operació triunfo de la porteria grogueta.
Bueno, jo crec que Goleiro estos partits ho ha fet bé i té una ratxa bona de no fer-li gols, però jo seguís...
Serralgo és el president de la penya Arnau Tenas.
No, seguís pensant que Arnau Tenas crec que el té en el cap Marcelino i que no se confia. Jo crec que el té també... I...
O sea, que tu creus que encara no ha decidit.
Jo crec que encara no. Crec que Goleiro està fent-ho bé ara i està jugant millor que al principi de temporada, ¿vale? I si ja s'ha redimit el fallo i s'ha... En el primer, ja, però li ha pesat.
Sí, no, l'he
portat
del PSG.
Però jo seguís pensant que Marce trau Arnau Tenas perquè pensa que és un porter que li pot donar resultat.
O sigui, que estem tot l'any aixina?
Jo penso que sí, que es va tindre els dos ahí en el lío. Esa és la meva opinió.
Vale. Xus, tu què creus?
Jo crec que és el titular, ja.
Ja sé que ja serà guanyat.
Si juga Arnau Tenas algun partit de rotació, com podia ser este, sí. O el... Què heu dit que juguem fora?
Després va Dortmund, Anoeta.
Anoeta.
Anoeta i Copa, per exemple.
Anoeta i Copa, per exemple, algo així, però jo crec que el titular ja
Copa
és...
Copa i va ficar Conde.
Ja és júnior.
No. Sí, però Conde el va ficar, el sorteus contra Casaus. Ja. Bueno, igual el fica este.
No sé, no ho sé, però sí. Què vull dir? Que jo crec que, sí. Que el porter... És la meva opinió. No tinc ni idea. Vamos.
Sí, jo crec...
El que diguem farà una altra cosa.
O sigui, clar, no, però la percepció que tens tu. Jo també tinc la percepció com tu... que a la llarga va ser el titular Lluís Junior, o sea, que està tot encarregat que siga, i que Lluís Junior té que complir alguns paràmetres que Marcelino s'ha marcat, i mentre no es complisca i no li dona seguretat, fica l'altre. Però que jo crec que Marcelino té clar que el titular acabarà sent el portuguès, no sé com explicar. O sea, que quan Lluís Junior estiga al pes que ell creu que té que estar i tinga ja més o menys els conceptes i tot que Marcelino diga ara sí, acabarà jugant de titular. Lo que passa és que no sé quan Marcelino pot dir ara sí, estem prop. Per lo que jo veig, i conforme el veig, o sea, els números que té perquè tens Arnau Tenas, però els números que té Lluís Junior ara mateix estaríem tots dient hòstia, cuidao que està Juna Courtois i el porter del Barça són els tres millors porters de la Lliga en tot, o sea, tu mires teus registres, balons aèris, parades, porteries a zero, tanto por ciento de parada, o sea, que té algunes cosetes que dius vale, però, o sea, un piernas no fa aixòs números, és impossible que estiga 6 partits sense rebre gol, o sea, algo té el xaval, per tant jo crec que sí. Hi vol que siga, no?
Jo pense que, bueno, no va ser tant en la línia en Javier que no ho té clar. Jo penso que si se manté el seu pes va seguir sent titular. Només el llevarà a la porteria si se'n passen els codillos.
Pero yo creo que ya no fará yo, ¿no?
Codillos per no dir una altra cosa, però últimament ja se'l veu que ja fa parades decisives. Jo el veig molt més central, ho vaig dir de conya, però veritat, des que s'ha tallat el moño i ha perdut quatre, bueno, no sé si los que haurà perdut, set, huit, se'l veu
molt fi,
és una altra persona i un altre porter. Entonces, si no és per una causa de força major, jo crec que serà el titular.
Jo crec que sí. Jo pense que, si recordeu, Marcelino fa 3 o 4 setmanes va dir todavía no me he decidido en la portería y, como volen dir, no sé cuándo me decidiré. Pues jo crec que fa un parell de partits que Marcelino ja ha decidit que el porter titular siga Luis Junior. I crec, conforme diu Pepe, que crec que està ajudant-li molt i li està valorant molt o premiant-li Marcelino, que ha perdut pes, que ha sabut...
Crec que no és un premi.
Sí, i ha sabut mentalment refer-se d'allò, del Tottenham, i crec que en aquests moments jo crec que el porter titular del Villarreal és Luis Junior.
Bueno, pues sembla que tu tens la sensació de que Luis Junior ja és el porter titular del Villarreal. O sea, que
Arnau... Por algun partit igual, no sé, de Copa, com el de l'Antoñano, o no sé, que a lo millor en gener, en Champions... algun el últim partit a lo millor el dones ja,
Arnau. Per això pot ser, però que
digues... Però que crec que el porter és Junior, ja, sí.
Si vos val, els números. En el global, el Villarreal és el menys golejat de la Lliga junt al Madrid, 10 gols en contra. El Villarreal és l'equip que menys gols per partit li marquen, 0,83. I el Villarreal és un dels equips que menys li tiren de la Lliga, 39 tirs, Goleiro i Arnau han fet 28 parades. O sea, que des 39 tirs entre els tres palos, 10 han entrat i ho han anat al pal. Goleiro ella soles, és a dir, els números que ella arroja són 6 partits de Lliga, 0,44 gols per partit, és el porter que té millor registre de gols. Mira, Joan García del Barça té un 0,6 i Courtois del Madrid un 0,8. Li han tirat 27 voltes i ha fet 22 parades. En capítol de parades, Oblak n'ha fet 23, Luis Junior 22, Courtois 21. Pa que compareu els porters del, claro, del nivell, claro, per exemple, el porter de l'Oviedo ha fet 1 milió de parades, perquè li han tirat 2 milions de tirs. No concorda. Això que ho deixa més o menys clar és el tant percent de parades. Luis Junior és el porter que, a relació a lo que li tiren, més para. Un 88,9% de lo que li va entre els tres palos ho para. Joan García, el del Barça, un 83,3. I Herrera, el de Osasuna, un 80%. Són els porters que tenen un millor tant percent de parades. I jo crec que a part de les parades n'hi ha coses que a mi me pareixen com a mínim destacables. Per exemple, despejes. ¿Vale? Luis Junior és el segon porter que més despeja de la Lliga. El que més despeja és Aaron Escandell. O sea, el que més fica el puny i més balons trau...
O sea, despeja és quan li peguen els punys i vos fica, sí, nerviosos.
Puños fuera. Despeja. O que, claro, que tira, que despeja el baló. O sea, li va la pilota i joga aeri, és el que més ne trau. Per cert, que Aaron Escandell és el que més, 23 en 12 partits, però, claro, Luis Junior, 21 en 9 partits. Si ho mires a estadística per partit, Luis Junior despeja 2,3 balons per partit. Aaron Escandell, 1,9, i Aguirre Zabala, el del València, 1,5. Ha fet 18 despejes. Per tant, el que més despeja per partit és Luis Junior. O sigui, el tio que més punyà li pega el baló de la Lliga és el nostre. I n'hi ha una altra cosa de porters que a mi me pareix curiosa, que és on té que millorar Luis Junior, sobretot. Té que millorar en alguns balons que té que blocar, no?, en algunes eixides que a voltes diu, pa on vas, campió, però jo crec que això és de tots els porters i no és fàcil, però en passes. Claro, avui el futbol modern necessites un porter que desplace bé la pilota. Luis Junior, és curiós, és de la Lliga un dels millors en balons llargs, és a dir, en pilot, desplaçant pilota llarga. ¿Vale? Mira, passes llargs. Pilota llarga no, pilota mitjana. I en pilota curta. Pilota curta és fàcil. Quasi tots els porters fan un 99-100%. Claro, és pa salir al central i que s'apanye. En passes de 0 a 15 metres, Luis Junior té un 100%. O sea, no li ha donat el valor al contrari este any mai. diu Fela tu campeón, que algú que atrepo fer-ho. En passes mitjans, de 15 a 30, té un 98-99% d'encert. O sigui, passes fora de l'àrea, algun desplaçament a les bandes. Així veu la maten. Places de més de 35-40 metres, és a dir, ja a mig del camp, desplaçaments llargs, només té un 38% d'encert. Perquè vos feu una idea, ha mirat l'encert que tenen altres porters, aixina del nivell de Luis Junior, ¿vale? I tenen més que ell.
Crec ja, però que... també ahí el receptor té part de culpa, no?
Home, a veure... receptor té part de culpa... Un...
O sea, si tu li envies un balo llarg a Moleiro...
No, això se comptabilitza... No, és que un balo llarg, Rubio, relaja. Això se comptabilitza que tu tires la pilota i arriba on està el tio. Que després del tio la controle o la perga, tal... Si tu li passa a un metro d'ell, o a tres metros d'ell, o la dones al contrari, o la sols tirar fora sempre... se comptabilitza com a ruïn. O sigui, el passe comptabilitza com a bo que arriba on està el passe al tio, el tio controle, no? Que li vagi el valor per poder controlar. Si després la controla mal o li passa entre les cames però el valor va bé, no és culpa del porter, no? És culpa del jugador, o què? Bueno, perquè te facis una idea, té un 38%, mentre que Courtois té quasi un 60% i Joan García un 76%. O sigui, i és una mitja baixa. Mira't els altres porters i Luis Junior falla prou en el valor llarg, en desplaçaments llargs de pilota. Ah, bueno, la estadística diu que és dels pitjors de la Lliga. Quan és dels millors, per exemple, en despejes, és dels millors en parades, aquestes coses les té bones, ¿vale? Quines són les coses que veus que li falten? Pues lo que yo te diga, blocar algun baló en vegades de despejar-lo, que sembla que la única obsessió que té és despejar-lo, i l'altra és, sí, desplaçar la pilota llarga. O sea, eixida de baló llarg, diguem que no té un nivell alt d'encert, aixina com a mitja distància. Mira, i després en el global... De 224 passes, ha fet 183 bons, el 87%, que no està mal. El que passa és que la majoria de passes fallats són balos llargs. I sí que és veritat que moltes vegades veiem que desplaça la pilota i l'envia fora. O sigui, no me dis i se desplaça més llarg, però bueno, això diu l'estadística, eh? Jo no sé si... A veure, són les estadístiques de la Lliga, les oficials. Està mirant, claro, per exemple, el porter del Barça té un gran desplaçament de baló a pilota llarga. O sea, és un tío que col·loca el baló en vol, perquè vamos, té un 70, quasi un 80% d'encert, i no és fàcil, pegar-li al baló, o sea, desplaçar el baló que li caiga al tío i no fallar. Però bueno, esa és la qüestió. Tu creus que Luis Junior és ja el porter titular?
Sí.
Ara dissabte contra el Mallorca, jo ara Arnau Tena.
Que bueno, per ser avui va al...
És veritat.
Al Catalunya-Palestina, Arnau i el Timira.
Avui no han entrenat. Se n'han anat un i l'altre, avui juga Catalunya-Palestina.
En Montjuïc, crec que ha venut 20.000 entrades a les 6 i mitja de la vesprada.
I juguen Arnau Tenas.
I Altimira estan convocats.
Pues això és la història. Ara mateix, la estadística global del porter del Vila-real, tens un porter que és el que té millor tant percent de parades, que és el que té millor joc aeri, és a dir, que més despeja de la Lliga i que està fent un... Claro, la qüestió és, si... Luis Junior haguera vingut com a fitxatge i tu mires els registres, claro, és que jo mirava i en totes les estadístiques està junt a Courtois, a Oblak i al porter del Barça. Claro, també és veritat que tu estàs en un registre que t'estan fent molt pocs gols i que la tua defensa és una defensa top, però claro, també se ho aprofita Courtois, Oblak i tots aquests, no? O sea, claro, si val pa d'ells també tenen que valdre pel nostre, o sea, que pots dir, no, hòstia, és que el Villarreal té una defensa de puta madre i el portero s'aprovecha, bueno, també Courtois i el del Barça, no? Bueno, el del Barça jo diria que una miqueta menys últimament, però no sé, pa que tingueu una idea. En els números, si ve un tio de fora o qualsevol brasilero que agafes números dirà, hòstia, este té que ser titular, Luis Junior, los números que tiene, en els números són espectaculars. Menos desplaçament llarg en el peu. I com te dia, blocar algun baló. I, claro, i el cante que va pegar al camp del Tottenham, que tot el món el pot pegar, com diu Pepe, se'l veu més fi, més ficat, més tot. Serà prou com perquè Marcelino li doni la porteria de manera definitiva? Jo crec que sí. Jo crec que si no la té, a este ritme propera.
¿Siempre has soñado en cambiarte la cocina? Ahora es tu momento. En Big Mac Pepe Arenós encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes, ahora es tu momento.
Big Mac Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
Hola, quería una Mac Extreme Pulled Pork.
Vale, pero ahora se llama Pulled Pork.
¿Qué diferencia hay?
Mira, la Bullport viene tuneada, con la salsa Bull de Dani García.
Pues sin duda, quiero la nueva McXtreme Bullport con un tuneado bestial para un sabor bestial. Ven a MacAuto y pruébala ya.
En Grúas Tomás cumplimos 50 años.
5 décadas al servicio de la industria, la construcción y los servicios, marcadas por la innovación y el crecimiento sostenible.
Un camino recorrido con perseverancia y trabajo en equipo.
Apostando por la formación y por maquinaria de última generación.
Gracias por acompañarnos. Grúas Tomás, 50 años creciendo contigo.
En la calle de la Travesa 29 de Villarreal, Quadis Marzá Villarreal. Encuentra tu coche entre toda nuestra grandísima oferta. Descubre nuestros vehículos de ocasión, vehículos seminuevos y kilómetro cero, de Volkswagen Approved y Skoda Plus. Quadis Marzá Villarreal, taller oficial de Volkswagen y Skoda. Disfruta de nuestras amplias instalaciones, déjate asesorar y encuentra, por menos de lo que te imaginas, el coche que buscas. En Villarreal, Quadis Marzá.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Seguim, per cert, avui és 18 de novembre, no? Tot el dia o com està?
Sí, no? 24 hores.
Pues avui fa 30 anys d'una data. Mira, a voltes tenim que fer aquestes coses, però jo crec que val la pena. Avui fa 30 anys que se va disputar un Villarreal, Écija-Villarreal, de segona divisió en Écija. Écija-Villarreal, 1995. Ahí ja estava José Manuel. Écija-Villarreal.
Anem a dir, jo també estava, perquè si era en novembre també estava allà.
Vale. Écija 1, Villarreal 1. Vale? I se partit. Marcaren per l'Écija un jove futbolista que ja despuntava, que venia de la cantera del Betis B i que va fer un bon gol, crec que de falta. Va empatar Raúl Ricardo el Loco dos Santos en el minut 44. Ells van marcar en el minut 8 de partit. I ese futbolista era Alberto Saavedra Brazo, jove en el Écija. I ese dia supose que José Manuel i companyia van dir, hòstia, ahí n'hi ha un migcampista zurdo que la pega, vamos, que dona glòria. L'any siguient va fer 6 gols en el Écija. L'any siguient el va fitxar el Villarreal, va fer 10 gols, van pujar a primera i va fer un gol en Compostela que va ser història del club. Aquell Villarreal el formaven Sánchez Broto, Pascual Donat, Albertito, que era un xaval de la Vall que jugava de lateral, Javi el Culebra, Fernando Maestre, Iván Parra, l'Asturià, Vinyals, Robert Fernández Bonillo, Juan Carlos, Justes crec que li den aquell, un del Castelló, Suso García Pitarc i Raúl Ricardo Loco dos Santos. Van eixir en la segona part Toni Dací, Orlando Claud, este era un argentí que van fitxar de mid-centre, un dels primers que van fitxar de mid-centre en el Villarreal Club de Futbol, i Alexandre José de Oliveira, un altre fenomen mundial. Pues ja ho saps. Esta és la primera vegada que crec jo que la gent del Villarreal va a veure Alberto, femos un gol i el van apuntar en l'agenda. A l'any siguient no, però al següent sí, el van fitxar i va ser un dels jugadors que marca la història d'este club. Ahir va parlar Sergi Cardona per la gent del Mediterrani. Va parlar dels objectius en la Lliga, sent tercers.
Sí, yo creo que el objetivo del club obviamente es poder repetir la Champions. Creo que es muy importante para el club año tras año poder jugar competiciones europeas y poder jugar la Champions. Y nosotros le damos mucha importancia a la Liga, sobre todo por eso, porque al final el seguir quedando en posiciones Champions es lo que te da el año que viene volver a jugar Champions, el que el club vuelva a estar en el top europeo y es lo que hace crecer a un club más.
En la Liga vais terceros, soñar con la Liga es un poco complicado. ¿O qué?
Sí, es muy complicado, yo creo que no es lo que tenemos nosotros en mente, pero obviamente hay que aprovechar las buenas dinámicas, el equipo está en un muy buen momento, estamos sumando puntos y todos esos puntos que vayas haciendo y obviamente pues el estar ahí tercero refuerza mucho el buen trabajo del equipo y al final yo siempre digo que las ligas es lo que te marca realmente el nivel de un equipo porque tienes que tener mucha regularidad durante todo el año.
El objetivo es ser tercero o quart y si el cinquet juga Champions, pues mira, eso que nos aportaría. El que pasa es que ahora mateixa que la cinquena plaza done Champions se complica porque no arribem a guanyar.
Una miqueta complicat. Sí. Pero bueno, si milloremos otros en Champions y el Athletic Club también...
Sí, sí, pero la cuarta plaza.
Claro, o sea, tú realmente piensas que si al Villarreal le iba a ver en lo que queda de Champions, la cinquena plaça és més propera que siga de Champions.
Claro, claro, per això també és un objectiu guanyar en Dortmund i creixer, està clar. O sea, quan més voltes sigues capaç de sumar tu i els equips espanyols, millor serà per a tots, eh? És que, vamos, és quizás la història. Ara mateixa, nosaltres, és que, claro, és que t'has fet mal a tu mateixa, realment, no? Perquè si hagués guanyat partits Champions, tindríem més punts i estaríem més proper a la cinquena plaça. O sea, que... Lo de... ¿Cómo se diu? Lo de...
Pafos,
és que és una pifia, se mire per on se mire, de totes les formes possibles. O sea, és una pifia gorda. Però bueno, futbol passa en aquestes coses. O sea, estava mirant l'any passat què és lo que va ser la quarta plaça i l'any passat, claro, l'Atlètic Club va fer 70. En 4-70 vam acabar 15 empatats a punts. Més de 70 és Champions. 8-26 en un terç. No arriba. Faries quasi 80. 76-77 punts. O sea, ara mateixa, al ritme que vas, és Champions segura, no te la lleva ningú. Ara falta mantindre ese ritme i guanyar esos partits. Sobre la Copa, que ahir vam parlar així en la tertúlia. És la Copa una via per a que el Villarreal Club de Futbol somi en algo més este any? Claro, que si volen guanyar-ho tot, si volen guanyar a Dortmund, volen guanyar la Copa, volem estar en Champions.
Hòstia, ah, per cert, que los entendidos de Sevilla diuen que la final de la Copa coincidís en la Feria d'Abril.
Bueno, però si no jugarà el Sevilla ni el Betis, quin problema tenen?
No, la capacitat hotelera de Sevilla i ese dissabte va ser tremenda.
O sea, coincidís en la Fira d'Abril...
El sábado de Feria d'Abril de Sevilla, en teoria coincidís en la final de Copa.
Bueno, fíjense en des de campanya. Cardona, sobre la Copa.
Sí, posible, claro que es. Obviamente nosotros vamos a tomarnos cada partido como el último. La Copa creo que es una competición que ahora al principio obviamente pues es jodida en el sentido de que tienes que ir a campos difíciles, que tienes que jugar contra equipos de que parece que son de menor categoría, pero que te compiten y te lo ponen muy difícil. Pero al final es el camino más corto para poder conseguir un título. Entonces, si somos capaces de poder superar estas rondas, luego creo que nos podemos plantar pues en unos cuartos de final, unas semifinales y el poder jugar una final de Copa, el poder ganar una Copa, obviamente yo es algo que es un sueño para mí.
Bueno, es un discurso que ni a ara mateixa que se pot acceptar, pero bueno, mira, l'última volta que van fer algo gordo en Copa va ser les semifinals de març, 14-15. L'any siguient van caure en vuitens de final davant de l'Atlètic Club. L'any siguient van caure en vuitens de final davant de la Real Societat. La 17-18 van caure en vuitens de final davant del Leganés. 18-19 van caure en vuitens de final davant de l'Espanyol. 19-20 van caure en quarts de final davant del Mirandés. 20-21 van caure en quarts de final davant del Llevant, que estava en segon. 21-22 van caure en tercera ronda davant de l'Sporting. 22-23 van caure en vuitens de final davant del Madrid. Mos van fotre un penal, vamos, un piano. 23-24 van caure en tercera ronda davant d'Unionistes. 24-25 van caure en segona ronda davant del Pontevedra. Claro, tu mires el currículum nostre de la Copa i tenen ganes d'apretar a córrer. Perquè, claro, si mires anys anteriors ja, pues què vols que te diga, eh? El Compostela mos ha eliminat, el Granada en segon B el Granada, el Hèrcules en segon B el Hèrcules la 2002-2003, el Girona en segon B en la 4-5, el Valladolid de segon en la 6-7, el Poli Ejido en la 8-9 en quarta ronda, aquella eliminatòria desastrosa, el Celta en la 9-10 que estava el Celta en segon, bueno, que sí, però n'hi ha que ficar-se a tono, no, Rubio? N'hi ha que competir a muntó.
N'hi ha que demostrar que ara que en la banqueta tenim a gent internacional, per dir-ho així de clar, que la Copa almenys no caure en segona o tercera ronda, intentar arribar a una ronda més alta.
Tot això penso que serà difícil. Per cert, de l'entrevista de Cardona destaca una cosa que me pareix curiosa. Parla sobre Gerard i la qualitat que té Gerard. Això ho dia Cani de Riquelme. Te'n recordes quan Cani dia, hòstia, és que si toquen Riquelme i vols jugar, guanyes. Dona igual a lo que jugues. Vas a guanyar. I al revés, si te toca Riquelme i Riquelme està en ganes, en el contrari, estàs mort. Saps que vas a palmar segur. Eren tan diferencials que en qualsevol entreno, qualsevol partidet, qualsevol rondo, sabies que Riquelme anava a reventar-te. Pues mira lo que diu Cardona anys després sobre Gerard.
Bueno, yo creo que desde fuera lo veis, pero desde dentro se ve mucho más que Gerard. Para mí Gerard es un jugador que me encantaría que todo el mundo pudiera verle además de la manera en la que entrena como el que más, y bueno, lo acabas odiando cuando entrenas contra él, porque lo relucido, lo gana todo, las posesiones, es cuando te toca en el otro equipo es bastante odioso.
Cuando te toca en el otro equipo es bastante odioso. Tienes que buscar la de Cani, que es casi la mateixa, Curioso. Fa una década o algo más de una década, esta declaración la fa Cani de Riquelme, dient, hostia, cuando te toca en contra es pa odialo, y años después ho diu Cardona de Gerard. Pues bueno, no está mal, ¿no? Dirían que son dos desmillores de la historia de este club.
Sí, sí.
Y que diuen el futbolista
es que... Chen que... U2, pero sí, es dos millones. Sí, sí.
Yo creo que Gerard estaría en casi todo el esquinial en tres primer, ¿no? Crec.
Sí, yo creo que sí, top 3 seguro.
Debería ser. En Canova el Twister, ¿no?
No va.
Mira, pues yo, una estadística que sí que ha visto, que me parece curiosa. Equipos más odiados del fútbol español según el Govern en la encuesta sobre racismo y xenofobia en el fútbol. El tío a que más insulten es a Lamine Yamal, tú, más que a Vinicius, en las chats sociales. Un 60% de insults que se pueden vertir contra un jugador de fútbol que le están caen a Lamín. O sea, tú eres del Madrid, está claro. Tienen ganes. ¿Qué dirías que es el equipo más odiado de España? Según el gobierno y según este estudio de racismo y la xenofobia. ¿Qué dirías?
No sé,
es fácil, ahora... Rubio, tiene que ser uno de estos grandes cojones.
Ya, pero... Claro, al final per número sí, si no es el U es el otro, pero...
El Madrid es el més odiat, un 34%. El Barça es el segon, un 32%. I el tercer me té flipant. El Valladolid, un 17%. Jo no sé qui odia el Valladolid, però bueno, deu odiar Longanes. I a partir d'ahí, en una estadística, està el València, l'Atleti Club, la Real Societat, l'Atleti Madrid. Mato no estem en 3 10 primers. Mato és que la gent no... Que, bueno, no sé, és una cosa rara. També mos odiar algú, suposo, no?
Suposa que li cabrem mal.
Home, jo te puc dir uns quants, però bueno, curiositats del futbol. Una pausa i seguim.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Una pregunta, Lola. ¿Quan puede manar a replegar la Caixa de Nadal?
¿Pero vostè té la pensió domiciliada en la Caixa Rural?
Clar, jo ho tinc tot allí.
Pues ha d'anar a la plaça de la Vila, davant del nostre centre social, de l'1 al 5 de desembre, de 10 a 2 o de 4 a 7. Ah, i no s'oblide de portar la carta i el DNI.
Caixa Rural Vila-real, la caixa del nostre poble.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Doctor Font 17. Óptica Varilux especialista.
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món, en Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Per cert, no ho sabia jo, este estiu van anunciar la tornada del Cosmos al futbol nord-americà. I diu, i el Cosmos a què ve ara? Bueno, pues perquè el director esportiu del Cosmos, jo no ho sabia, és Giuseppe Rossi. A Rossi li han encarregat que el Cosmos recupere lo que era. Recordeu que va anar Sena a jugar en Raúl.
Jo tinc la camiseta de Sena.
Però que no van poder alçar l'equip i tornar-lo. Bueno, pues ara n'hi ha un altre projecte. Han fet un camp remodelat nou en 8.000 espectadors. I Giuseppe Rossi és el capo d'aquest projecte. O sigui, té que buscar entrenador, buscar futbolistes, buscar-ho tot. En una entrevista, parlant del Cosmos, li preguntaren per el Villarreal a Giuseppe. Y explicaba eso.
Sí, mira, el Villarreal para mí era la etapa más importante. ¿Por qué? Porque me han dado la posibilidad de jugar desde el primer día que yo llegué como titular. Había el entrenador Pellegrini, Manuel Pellegrini,
claro, el chileno.
Claro, y desde el primer día él tenía confianza en mí. Tenía 20 años, llegué del Manchester United y he hecho como 6 meses a Parma en la Serie A, cedido, y lo he hecho muy bien. Entonces el Villarreal han venido para ficharme y... Bueno, desde el primer día confianza máxima, el primer partido derby contra el Valencia, metió gol, que era muy bonito, por fin llegar a ese nivel, jugando partidos muy importantes, siendo un jugador importante por el equipo, eso fue muy importante por mi carrera, por mi crecimiento. He hecho 5 años en el Villarreal, 4 años jugando, 1 año lesionado. Pero claro, llegué muy en alto peleando con los grandes. En esa época había Messi, Ronaldo, y el Villarreal estaba ahí por detrás de Real Madrid, Barça, peleando por los sitios en Europa. Entonces tocar el más alto posible del fútbol fue un honor, con esa camiseta, con este equipo, que la considero una segunda familia, porque es así que todavía ellos manejan el club como si fuese una familia.
Bueno, pues Giuseppe, que reconeix que el seu club va ser el Villarreal Club de Futbol. A Rossi el van fitxar perquè venia a jugar per competicions de juvenils i venia en el United i era el millor. I quan se'n va anar Forlán, també és una aposta arriscada. Va ser un tierno barri, un triple des de camp propi, eh? O sea, vas fitxar un tío... Rubio, vas a fichar un chaval.
Barry venía de donde venía y Rossi jugaba en el filial del United.
Sí, sí, en el filial del United. ¿Y cuándo has fichado del filial del United? No sé. Ana va a ser Maradona porque yo era el filial del United. ¿Te vas a gastar 10 kilos de esa época para sustituir a Forlán por un chaval que venía del filial del United, eh? O sea, no vas a fichar, no sé, con Diro. Ahora paréis de puta madre y Rossi paréis que siga Maradona. Pero cuando el van a fichar, yo me recuerde, o sea, el Villarreal va a vender a. La bota de oro de la Lliga, o sea, la bota de oro, Dieguito Forlán, per 27 kilos. I va comprar de substitut a un xaval que havia jugat mig any en el Parma i que era jugador del Manchester United B, del filial. No sé, a tu te pareix ara, dius, muy bien, muy bien. Home, claro, un jugador del filial.
No, però és que Barry venia del Basilea de la Lliga Suïssa.
Ja, però és com si ara el Madrid fitxa a... Eta Young l'any passat del B. No? És com si el Madrid va i diu, hòstia, vaig a fitxar que se'n va Cristiano Ronaldo a Eta Young del Villarreal B. Diré, home, sí, és del filial del Villarreal, muy bien, muy bien, serà un buen delantero, però este, no sé, a mi me va pareixer que en el Villarreal ho tenien molt clar, i havia, bueno, ho tenien clar perquè el coneixien a muntó i sabien el nivell competitiu que tenia, però no era... O sea, no era una aposta fàcil. Per cert, li han preguntat a Rossi per la seva feina en el Cosmos i és director esportiu, no?
Empezaremos a jugar en el 2026, marzo del 2026. Entonces, llegará pronto esta fecha. Llegará muy pronto. Entonces, tenemos mucha ilusión para que empieza, estamos haciendo las cosas poco a poco para que llegamos a tener un equipo, entrenador y todo listo para hacer la pretemporada en enero.
¿El estadio de donde van a jugar?
Claro, y el estadio va a ser el Hinchliffe Stadium en Paterson. Es un estadio histórico. Son más de 100 años que está por ahí. Hace algunos años hemos hecho una renovación de, como has dicho tú, más de 100 millones de dólares. Y ahora tenemos gradas nuevas, limpias. El sintético que está nueva para,
perfecto,
para nosotros. Y también tiene una vista de New York.
Pues Giuseppe Rossi, que va a tindre que fichar al entrenador del Cosmos y a futbolistes del Cosmos? Pues que li vaya bé en la seva nova etapa Después de disar el fútbol, pobre, tantas lesiones y tantas historias. Yo siempre tengo la teoría, si no se nos lesiona el bo de Giuseppe, no quieren baixar ni de broma la 11-12. Pero bueno, son cosas que pasen. Se va a lesionar Rossi. Nilmar estaba más allá casi. Sí, van a sumar ahí un montón. Es fichajes, claro. Es fichajes van a ser Zapata, De Guzmán, De Guzmán en el Mallorca, Paisía, Maradona.
Camuñas.
Camuñas.
Marchena también veis ese año, ¿no?
Marchena, yo creo que veis ese año también. Si Marchena va teniendo un tema personal y tal. Sí, sí, vamos. Te corones, coronate. Bueno, también cuando va mal, va mal. Porque el año anterior Borja Valero va a ser de los mejores y el año siguiente era, vamos, tots. Yo creo que ahí no se salva ni el Tato, ¿eh? Gonzalo Mis lesionado, tenía que jugar y jugaba y no donaba el nivel. Marcos, bueno, va a ser un año, quin any, ¿eh? Vaya desastre de año y damunt la manera que te vas al clot y esa Champions que te toquen entonces difíciles y te reventen. Pues mira, tot i això, yo tengo la, la seguretat que si no se fot Giuseppe, no baixem. Fent tot el desastre i fent-ho tot malament i tot al revés, Giuseppe t'haurà fet ella soles 5-6 gols que t'haurien donat pels punts per salvar-te, vamos, segur, però 100%. Que li vaig a ben el Cosmos. Seguirem al Cosmos, Rubio, no?
Sí, estarem atentos a veure...
A veure què fa Giuseppe, a veure quin equip fa i si guanya la Lliga.
La Diputació de Castelló t'obri les portes a Europa. El Centre Europe Direct t'apropa de forma senzilla i directa tot allò que Europa posa a la teua disposició. Si vols fer una mobilitat exterior, optar a beques d'estudi, viure i enamorar-te de Roma o obrir un negoci a Berlín, nosaltres tenim les claus. Si vols saber-ne més, segueix-nos a la nostra pàgina web i nostres xarxes socials. Hi ha molts projectes esperant-te. Conèixer-los només depèn de tu. Europe directcs.dipcas.es Diputació de Castelló.
Tens un xiquet o xiqueta amb necessitats educatives especials? Coneix el projecte Xicaes de Fundació Caixa Rural Vila-real. T'ofereix teràpies individualitzades, atenció familiar, acompanyament a les famílies en la introducció del comunicador, respirs familiars, dansa i acompanyament aquàtic. Més informació en fundaciocaixarural.org. 43 famílies ja confien en nosaltres.
En Saco Estudio de Arte creemos que cada obra cuenta una historia, la tuya. Descubre un espacio donde la cerámica y la pintura se entrelazan con la creatividad, la originalidad y la elegancia. Encarga piezas únicas hechas a mano para vestir con personalidad tus espacios o para regalar un detalle de artesanía único y exclusivo a esa persona tan especial. Además, en Saco Estudio de Arte contamos con uno de los talleres de enmarcación más completos, con las últimas tendencias en diseño y marquetería contemporánea. Visítanos en carretera de Honda 95 en Villarreal. Síguenos en redes sociales o llámanos al 601-628-807. Saco Estudio de Arte, donde el arte te encuentra.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Tanque en la paradeta con Diem. Lo bo del día es que estaba Micotache, estaba Solomon y estaba Santiago Mourinho. Y ahí soy Rubio para Marcelino desde ser gloria bendita. Poder contar a Mey. La pregunta es, después de sustituirlo el otro día contra el Rayo Vallecano, y del partítice contra el Pafos, que también el sustituís, ¿quin rol tendrá Micotache a partir de ahora?
Morem. Yo la verdad es que el 11 gordo me lo guardaría para el dimarts.
¿Tú crees que Micotache continúa siendo titular indiscutible en el Villarreal
ahora mateix? A día de hoy no.
No, o sea, que el davantera titular sería Gerard Tani.
Gerard Tani.
O sea, que en Dortmund juguen Gerard y Tani. Si estaba Gerard, yo fe, madera...
A veure, Gerard tens que tindre'l perquè té que tocar-la, és el millor.
Sí.
I Tani, en un equip que és ofensiu...
A l'espai,
claro,
te rebenta.
Ahí pot ser clau.
Vale, entonces contra el Mallorca juga Micotache si estava del genoll i a Jose.
Deurien, sí.
No sé, Marcelino dirà, jo no tinc clar, eh? No ho tinc clar, vull veure-ho. Tinc clar que Micotache és un dels jugadors titulars indiscutibles, però ara mateixa tinc clar que Marcelino no el veu al nivell per lo que siga, pel físic, perquè no arriba a entrar en el ritme, li està costant. Però, claro, tampoc veig que se'l fume, no sé, tampoc veig que el lleve. I, clar, tens tants a on agafar ara. I de tant nivell, perquè a Jose també està tornant. Que vull veure-ho. Jo, per exemple, el que expliques de Dortmund, te ho compre. També veig Issa davantera en Dortmund. O sigui, també veig un Gerard Tani per a córrer i fer mal. Veurem, recordeu, queden, no arriba 20 bitllets d'avió per anar a Dortmund. Els que vulgueu anar, podeu anar, al, crec que és al Conviajes, no? I apuntar-vos. I a veure què passa. A la cofradia de Dortmund. A veure si tornem en una alegria. Damunt des de Castelló l'avió, tu. Que no està mal. Les tres.
Estàs a la 92.2 FM.